tres quarts tocats de 10 del matí. El que ens agrada fer els dilluns és posar-vos la justícia al dia. Ho fem cada dilluns perquè la nostra voluntat és que experts també en aquesta qüestió. Ho fem habitualment amb Marcel Cossey i amb Albert Calatrava, però avui ho fem amb Santi Vidal, amb el jutge de la sala penal número 10 de l'Audiència de Barcelona, i amb Cita Hernández Larrañaga, que és magistrada del jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona. Benvinguts tots dos.
Molt bon dia.
A veure, hi ha diverses qüestions. Avui estem pendents del que pugui dir Álvaro Lapuerta en la declaració pel cas Bárcenas. Per tant, no podem avaluar encara això. Però després de la doctrina Parot, ens agradaria saber el seu criteri sobre una qüestió. A veure, l'Estat està qüestionant el dret de les persones que han deixat la presó després d'haver complert condemna a cobrar les indemnitzacions previstes per la llei. Recordem que els presos cobren 426 euros, no?, per poder tirar endavant la seva vida després de complir les condemnes, però en aquest cas que hi ha indemnitzacions, l'Estat pot impedir que se'ls paguin les indemnitzacions que estan previstes per la llei? Cita?
A data d'avui sí. No ho pot prohibir.
No ho pot prohibir.
A data d'avui no, perquè això no està regulat. Si l'Estat vol canviar qualsevol tipus de regulació, ho ha de fer legalment, uh-huh. Ho ha de fer per llei i ha de respectar el que és el principi d'igualtat. Llavors,
siguin presos etarres o siguin violadors.
O siguin violadors, o siguin furtadors, o siguin el que,
sí,
siguin.
Que siguin.
Llavors, a data d'avui, si el que pretenem és que aquestes persones que estan sortint de presó per l'aplicació de la famosa doctrina Parot, que és aquesta la qüestió, que no és una altra, és o no donar-les aquest, el que és el 6 mesos que se'ls paga per reinserció, això no es podrà fer. Ni ara, ni mai.
Que en un perquè futur, atacaria un dret inalienable atacaria, de la
no,
persona.
I s'estarien complint la llei. S'estarien complint la llei que a data d'avui és aquesta. Llavors, que en un futur es vol canviar això. Igual que es va canviar el compliment de les penes, que es va canviar l'any 2003 i es va establir que les penes per certs tipus de delictes, doncs els beneficis penitenciaris no explicarien sobre el límit de la condemna, sinó sobre totes les condemnes. No es podrà canviar, però serà difícil, perquè estem parlant de que aquest estat reconeix a la Constitució que les penes estan dirigides a la resocialització. Claro. Llavors, el que no podem fer és treure beneficis que vagin destinats a aquesta finalitat.
Que seria el mateix que ens va portar la doctrina Parot en el seu dia, no? Bueno, adaptar la llei a l'estat social sobre una qüestió tan delicada com el terrorisme.
Les lleis no poden tenir mai efectes retroactius quan perjudiquen el reu. I això és un principi que qualsevol estudiant de primer de dret sap, no? El que passa que aquí hi ha un matís, Mònica, que m'agradaria fer pels oients, i és, evidentment, és absolutament inembargable, a més ho diu la llei de judiciament civil, per la quantia, no? Mm. Perquè no supera el doble del salari mínim interprofessional un subsidi d'atur no contributiu com és aquest, que la finalitat, com molt bé deia la Cita, és precisament ajudar a la resocialització de l'intern perquè intenti trobar feina durant aquests mesos i, per tant, no hagi de delinquir per continuar guanyant-se la vida, no? Però el que sí que hi ha un matís molt important i molt diferent és que sí que és embargable
la indemnització
que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat a una penada per delicte de terrorisme perquè en el seu dia no va respondre de les indemnitzacions fixades a favor de les seves víctimes. Per tant, l'Estat fa molt bé de destinar aquests diners, en comptes de pagar-los a ella, destinar-los a les víctimes. Són dues coses molt diferents.
Això ho pot fer. Sí, sí. Molt bé. Una altra qüestió, l'espionatge. A veure si ens ho aclareixen, ja que tenim dos magistrats aquí, en aquesta taula.
Magistrats i un micro.
Dos magistrats i un micro, que és i un micro públic. A veure, el CNI, qui controla les accions d'escoltar telèfons que pugui fer el Centre Nacional d'Intel·ligència? Ho controla un jutge del Tribunal Suprem? Ell és qui ordena quines escoltes es poden fer i quines no, i l'Audiència Nacional té una, diguem, una normativa a part per fer aquest tipus d'escoltes i d'accions.
Sí, és cert que arrel, ja fa molts anys, però els oients segurament ho recordaran, arrel de l'anomenat cas Naseiro, en el que un col·lega nostre va ordenar una investigació per presumpta corrupció de l'ex... Era en aquell moment el senyor Naseiro. Sí. L'història es repeteix, Mònica? Mm. Era el tresorer del Partit Popular.
Sí, sí.
En aquells anys.
No fan una bona selecció de personal.
És que l'home és l'únic animal que ens ho pega, no dos, sinó tres vegades a la mateixa pedra. Doncs arrel d'això es va dir, home, a veure, tot aquest tema de les escoltes, i sobretot quan està relacionat amb temes de partits polítics o de seguretat nacional, és bo que hi hagi algun jutge que ho controli.
Sí.
Llavors es va establir que, efectivament, de la sala penal del Tribunal Suprem hi hagi un jutge específic, que va tornant, no sempre el mateix, encarregat d'això. El problema quin és? El problema és que aquest jutge autoritza aquestes escoltes, si creu que el bé jurídic protegit, és a dir, la intimitat i el secret de les comunicacions, és menys important que no pas el fi d'aquesta investigació, com pot ser la Seguretat Nacional, però després no té cap control efectiu sobre el contingut de totes aquestes gravacions.
Si ho autoritza, però no sap què passa amb aquestes gravacions.
Efectivament.
Però llavors això és el negoci del Robert i les cabres.
No serveix absolutament per res.
No serveix per res.
Absolutament per res.
Perquè aquest senyor facilita que es puguin fer i després amb aquestes cintes no sabem què passa.
Efectivament. Hi ha una comissió, l'excusa que donen des de l'aparell polític de l'Estat és que hi ha una comissió de secretos oficiales al Congrés dels Diputats i que els senyors diputats ja se n'encarreguen d'això. Però, és clar, precisament quan es tracta d'investigar a vegades a
els
diputats...
Els mateixos polítics?
Doncs ja et pots imaginar.
Amb això, si de Hernández estaria
sí,
d'acord,
sí, així,
eh?
Sí, sí, així, no hi ha...
Una altra qüestió. A veure, el cas de l'homicidi del Raval, que dèiem que està sota instrucció, la jutge demana a la Policia Nacional que faci un informe sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Això, d'alguna manera, pressuposa, malgrat que ho pugui fer, que no se'n refia de la capacitat que tenen els mateixos Mossos d'investigar els seus afers interns?
No, absolutament no. A més, jo en aquest cas puc dir que jo coneixo la jutge que
sí?
està instruint, som amigues, ens coneixem, i puc dir
per
que
absolutament... Per què ho ha fet, això?
No, ho ha fet perquè nosaltres som jutges i hem de garantir en tot moment que tota la instrucció i tota la investigació sigui el més transparent i que es respecti de la manera més profunda les garanties de tothom. I llavors ha pres aquesta decisió, que ha estat una decisió que està basada en una interlocutòria, o sigui que no ha estat jo li decideixo durar la investigació a la policia i aquí ho dic, ja diu, no, ella va dictar una interlocutòria, no, una provisió, va decidir que per principi de transparència i per garantir la igualtat d'armes va decidir que la investigació la sigui la policia, però que no hi ha cap intenció ni cap dubte de que la policia, que els Mossos d'Esquadra no puguin treballar bé o cap d'això.
Però d'alguna manera és posar un dubte, no? En realitat, perquè els Mossos han de poder investigar les seves pròpies actuacions a nivell intern,
no? Jo crec que quan estem parlant d'un cas greu, en un resultat que és el més greu que pot ocorrir, no?, que és la mort d'una persona, en unes circumstàncies en les que han participat els Mossos d'Esquadra, ja es determinarà quina participació a data d'avui aquest cas és nou, i la investigació acaba de començar. Jo crec que en aquest cas la jutgessa ho ha fet perfectament, perquè en cap moment es pugui indicar que, clar, com la investigació la porten perquè n'hi ha una persona que ha mort, n'hi haurà una família que executarà, segur que és una acció popular, que una acció personal, per demanar que s'esclareixi. I llavors jo crec que és la decisió més correcta que es pot fer, perquè a més els jutges jo crec que ho han de fer així. Quan hi hagi una qüestió que pot posar en dubte la transparència o la igualtat, perquè és, jo crec que s'han de prendre aquestes decisions. I el que han de fer...
Però això hi havia precedents?
Sí, hi ha precedents,
així?
I tant, que n'hi ha precedents d'altres causes on els imputats, o els possibles imputats, o els possibles responsables...
Aquí no hi ha imputats Mossos, perquè entre altres coses...
Encara no, però potser n'hi haurà, perquè lògicament aquí hi ha una investigació que s'inicia i potser n'hi haurà. O no n'hi haurà, no ho sabem perquè jo no sé com està la causa. Potser n'hi haurà, jo crec que en aquestes ocasions, i no és el primer cop que això succeeix.
Perquè en el cas d'Ester Quintana, recorden, sí, jo la veritat és que no ho recordo, sí, hi va haver una demanda a un informe policial de forces
no
hi va haver-hi. No és el mateix.
Jo, amb el màxim respecte per l'opinió de la meva companya, he de dissentir radicalment. He d'avisar que no sóc objectiu en aquest tema, perquè jo fa més de 10 anys que sóc professor de drets humans a l'Escola de Policia de Catalunya. I, per tant, em dol
això
molt...
Això no li treu objectivitat, diguem-ne.
No, però em dol molt que, precisament, un o dos agents d'un cos de 14.000 tinguin alguna actuació irregular, no? Per això malmet la imatge de les 1.000 actuacions de feina ben feta cada dia.
No, per això deia si els mateixos Mossos no podien investigar el seu propi cas, perquè n'hi deu haver molts.
Just per això. És a dir, una de les coses que ja fa molt temps que es debat és si la Brigada d'Afers Interns de qualsevol cos policial té l'autonomia i la independència suficient per fer informes que incriminin els propis agents del cos. I l'experiència em demostra que sí. Jo he tingut uns quants casos en què he hagut de jutjar Mossos on els informes de la Brigada d'Afers Interns era absolutament incriminatori contra els seus, diguem-hi, propis companys de feina. Per tant, jo no tinc el més mínim motiu per dubtar de la professionalitat d'aquest cos. I, per tant, quan no està prou justificada, i en aquest cas penso que de moment no ho està, acudir a un peritatge d'un altre cos policial, que pot ser la Guàrdia Civil o pot ser el Cos Nacional de Policia, doncs el que s'està transmetent a la ciutadania, precisament, segur que amb l'objectiu aquest, no?, de protegir i tutelar els drets de tothom, però s'està transmetent a l'opinió pública, no ens en fiem Els jutges no ens n'enfiem d'aquest cos policial. I això val tant per quan la investigació afecta Mossos com quan la investigació afecta a policies nacionals.
Vull dir... també quan afecta els jutges, perquè el Tribunal Suprem investiga un altre jutge pel cas de les ITV. A veure si ens ho aclareixen, això. Emilio Aragonés Beltrán, que seria el president de la sala de contenciós administratiu, juntament amb Joaquín José Ortiz Blasco, per haver entrat en comunicació a través de mail assessorant alguns dels encausats. Seria aquest el cas, no? És a dir, que se'ls estaria investigant i, per tant, estarien imputats per haver tingut relació amb els encausats. Uh-huh. Aquest és un cas clar per vostès, com a experts en aquesta qüestió? Es fa difícil de dir. Senzillament són uns jutges que han contestat uns mails o que han tingut relació a través de mail amb persones que finalment han acabat imputades en el cas de les ITVs, no?
Home, jo el contingut dels mails no...
Diferenciem un cas de l'altre,
sí,
més diferenci... a més, no?
Jo perquè... els cases, no? Primer que no he llegit els mails que hem pogut intercanviar, no? Però, clar, una cosa és... tothom, nosaltres treballem en advocats, tenim relacions amb advocats
i, per tant,
cada
escriuen...
dia. Jo, la veritat, no m'he escrit mai un mail en cap advocat en quina, de cap causa. No, vull dir, jo no ho he fet, no? Però potser ni algú ho ha fet, jo no ho sé. I tenim relacions, podem parlar, clar que parlem. Nosaltres, jo parlo amb els meus advocats en què tenim causes i parlem, com, senyoria, com va la causa, quan creu vostè que trigarà això, vostè creu...
Però no assessorant-los?
Mai! No. O sigui, això és parlar de qüestions que puguin afectar el tràmit de la causa. A mi em sembla molt, senyoria, ens donarà la llibertat, no ens donarà la llibertat, sí. Aquestes qüestions, i tu dius, doncs no, doncs sí, senyoria, que haurien de fer? Doncs m'heu de demostrar un arrelament, m'heu de portar aquests documents, si voleu, o sigui, i després jo tomaré la decisió. Ara, una altra cosa és assessora. Una altra cosa és parlar amb un advocat i dir-li què ha de fer o què no ha de fer per aconseguir un fi. Aquesta no és la nostra missió, i no és que no sigui no, la nostra missió, és que la tenim prohibida expressament.
Sí, sí.
La tenim prohibida per llei i la tenim prohibida per reglament. Que no només podem arribar a ser castigats per el nostre Consell General de Poder Judicial per haver assessorat, no. Podem arribar a un delicte de negociació prohibida. I això ho hem de tenir ben clar, però que s'ha de diferenciar. Una cosa és parlar, com podem parlar, no hem de dir ara que nosaltres estem fora del món.
No esteu amb una bombolla.
Clar, que no estem amb una bombolla, i que un advocat ve a parlar amb nosaltres i li diuen no, que jo no puc assessorar. No, home, no. Això ho parlem com persones, i podem parar a tomar, a prendre un cafè, i podem anar a fer un cafè, i podem anar a dinar, i no passa res. Però una altra cosa és assessorar. És donar consells per aconseguir un fi, en un fi en el que potser el jutge en el cap moment podrà tenir una decisió. Això és gravíssim.
Hi va haver dos precedents, Mònica, de conductes similars. Una era el president de la sala penal de l'Audiència de Canàries i el Consell, teòricament, bueno, teòricament no, perquè ja hi va haver sentència, i és ferma, el van condemnar per donar assessorament sobre la llibertat d'un narcotraficant, d'una causa que portava ell. El Consell General del Poder Judicial el va sancionar per una falta molt greu, no? I després hi ha hagut un altre més recent, a Marbella. Aquests assumptes de corrupció, que també un col·lega nostre va traspassar la línia i també ha estat sancionat.
Santi Vidal i Cita, ho dic bé?
Sí.
Cita a Hernández Larrañaga, els agraïm molt que avui hagin estat a la Justícia al Dia per posar-nos al dia d'aquestes qüestions. Hi ha moltes altres, però un altre dilluns ens trobarem.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.